Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís. El triomf d'ahir a les Gaunes és un bàlsam pel Sabadell i més veient com es va posar la jornada. Però suposo que aquestes alçades de la pel·lícula, i més coneixent-nos com ens coneixem, ningú donarà per feta ja la permanència, perquè encara queda molta, molta, molta tela per tallar. Numèricament és una evidència matemàtica, però és que si mirem el calendari, sincerament, jo ho veia una mica millor abans de comprovar els partits que falten que ara que ja ho he fet. I no només pel Sabadell, que també. Recordeu que els pròxims 4 rivals seran directes, incloent-hi els 3 que estan immediatament per sota a la taula de l'equip de Miqui Lladó. Però és que si mirem la resta de calendaris, hi ha massa duel directe encara, i vés a saber si això enfila la xifra total de punts que caldran fer per salvar-se a una quantitat més elevada de la que podríem tenir en ment fins fa alguna setmana. Ara mateix, el primer equip que baixaria seria l'Intercity, amb 39, 3 per sota del Sabadell. Són els mateixos clavats que l'any passat a aquestes alçades, i va acabar baixant el Sanluqueño amb 46, es va salvar el San Fernando i el Cornellà amb 48. El Sabadell en té 42, per fer-nos una mica a la idea ara mateix. Però és que si mirem aquesta última jornada, traient els 3 que semblen ja del tot sentenciats, del 17è al 10è només van perdre el Nàstic, i era un duel directe, a l'Estadi Balear, i a més amb polèmica, ara hi aprofundim, i el Cornellà, a última hora, davant del Calahorra. Farem més números al vespre, al Tribuna Preferent amb el Pau Vituri, però com a resum ràpid, sort de la victòria d'ahir, que ens permet veure-ho tot una mica millor. Però amb 42, insisteixo, encara queda molt per remar en les últimes 5 jornades de Lliga.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim per primer cop aquesta setmana les portes de l'Hotel Suís. Ho fem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona femení defensarà el Camp Nou aquest dijous al 0-1, aconseguit dissabte a Londres, a Stamford Bridge. Si supera l'eliminatòria ja encarrilada davant del Chelsea, l'equip blaugrana arribaria a la seva quarta final de Champions, totes elles en els últims 5 anys. L'equip masculí acarona el títol de Lliga després de superar 1-0 l'Atlético ahir al Camp Nou amb gol de Ferran Torres. Segueix l'avantatge d'11 punts respecte al Real Madrid, quan en falten només 24. Aquesta setmana hi ha jornada intersetmanal, per cert, demà a 2:00 PM, per exemple, Girona-Real Madrid a Montilivi. I l'Europa ha tornat a la segona ref un any després del seu descens. L'equip gracienc, que amb Ignasi Sanabra, Àlex Arlequinat com a entrenador, va aconseguir l'ascens ahir, en l'última jornada, superant per 2-0 la Muntanyesa, el Nou Sardenya. Definides ja també les eliminatòries d'ascens d'aquest grup de tercera ref en els clubs catalans. Les eliminatòries seran Hospitalet, Sant Cristóbal i Peralada, Sant Andreu. En tenis, Carlos Alcaraz ha guanyat el Barcelona Open Banc Sabadell. El murcià va superar Tsitsipas per 6-3 i 6-4 a la final, aconseguint així el seu segon godó consecutiu. I el Voltregà ha guanyat la seva segona Europe Cup d'hoquei patins després de batre el Braga portuguès a la final per 4-5. Ens hem posat ja al dia. Ara què?
Es comenta la recepció.
Tindrem la ressaca, la dolça ressaca de la victòria 0-1 d'ahir del Sabadell, gol de Carrión a les Gaunes contra la SDL. També una nova victòria del filial, en aquest cas per trencar una dinàmica força negativa. La remuntada de l'Oar Gràcia femení en l'eliminatòria prèvia a les fases d'ascens, o la presentació ara fa uns minuts del primer torneig internacional ITF World Tennis Tour del Cercle Sabadellès.
L'actualitat de la primera ref.
El millor equip de la segona volta assalta el líder lideratge a l'Amorebieta, nou primer classificat, aprofitant l'ensopegada de l'Ildense, que hauria pogut ser pitjor, ja que els del Pepi Comat van empatar en l'última jugada contra un rival directe del Sabadell, l'Alcoyano. Acompanyarien l'equip d'Elda ara mateix als play-offs, el Barça Atlètic, el Castellón i el Múrcia, i cauria la Real Sociedad B. Els hipotètics creuaments amb l'altre grup serien Múrcia, Real Madrid, Castilla, Racing Ferrol, Barça Atlètic, Celta B, Eldense i Deportivo de la Coruña, Castellón. Per a baix, entra en descens Intercity, perquè tot i tenir millor abraç general, ja han jugat tots entre ells en el triple empat amb Cornellà i la Nucía, i l'equip de Sant Joan d'Alacant és el que surt perdent. Per cert, la jugada viral, el temps afegit, gol de Manu García, porter del Nàstic, anul·lat per mans que no existeixen.
Queda porta la pelota Manu García, gol, gol, ja gol, ja gol o no, ja gol o no, ja gol o no, gol de Manu o no, gol de Manu o no, però esto què és? Lo anula o no, què és esto? Le dan la cara a Manu García. ¡Le dan la cara a Manu García! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Le dan la cara a Manu García y acaba en gol y no ha dado el gol el colegiado! ¡Qué barbaridad lo que acaba de pasar! Inaudito.
El so és de la retransmissió d'Insports. La pilotada del defensor de l'Atlètic Balears pica el rostre del Sevilla, fa una paràbola i acaba dins de la porteria mallorquina, però el gest confon l'àrbitre, que acaba expulsant fins i tot a Manu García per les protestes.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Alexandria contra l'Inulets Petrove a les dues Lliga d'Ucraïna.
I a les xarxes socials?
La waterpolista sabadellenca Mati Ortiz, el TikTok de Fluidra i també a les stories d'Instagram del Natació Sabadell amb una anècdota curiosa.
Fui a los Juegos Olímpicos y me tatué los aros. ¿Pero quieres saber por qué tengo 4 y no 5? Ven que te lo cuento. He ido a unos Juegos Olímpicos, he ido a 2, he ganado una medalla de plata y al final me hice un tatu. ¿Y qué ha pasado con el tatu? Que hay una parte mala de ser morena. Que no se me ve el aro amarillo.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat al motoret Josep Maria Sala.
L'enquesta.
De moment domina Pau Resta. Qui va ser per vosaltres el millor ahir a les Gaunes en aquest SD Logroñés 0 Sabadell 1? Un tuit amb l'etiqueta MVP946 per participar com cada setmana en la tria del millor del centre d'esports.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Gairebé 10 minuts i mig per sobre de la una. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Quina victòria ahir del Centre d'Esport Sabadell, 0-1. D'aquelles que et fan respirar una mica més alleugerit, més tranquil, però jo crec que més veient com ha anat tot, per dir, uf, si no arribem a guanyar, que no perquè hagi obert una escletxa real al Sabadell, que ara mateix és de 3 punts.
Sí, sobretot perquè estàs veient que aquí tothom està, com sol passar, també, a la recta final de la temporada, els equips de baix, no saps com, han pogut estar mitja dormits durant tot l'any o no els han acabat de sortir les coses, i ara, de sobte, aquí guanya gairebé tothom, tothom fa resultats sorpresa, tothom treu punts d'aquí i d'allà, i el que et fa reflexionar és que penses que el Sabadell ha fet un 6 de 6 en aquestes darreres dues jornades, i, com dius tu, et posa allò a fer una mica de ficció i pensar, mira que si no arribem a fer el 6 de 6, on es podria trobar ara el conjunt arlequinat, eh?
Seria un quàdruple empat just en el llindar de la permanència, Intercity, la Nucía, Cornellà i Sabadell, per fer-nos una mica la idea en cas de no haver sumat el més 3 ahir.
Sí, i hi ha tot això, una victòria important, perquè ho dèiem durant la setmana, al final el Sabadell visitava una SD, una Societat Deportiva Logroñés, que s'està jugant o estava intentant, o encara hi és, en aquest límit, aquest llindar també dels que volen creure's o no jugar el play-off per l'ascens a final de temporada, amb uns números molt bons de l'equip de Raül Llón a casa. Tornem a insistir en alguna de les dades que ja hem anat donant els últims dies o ahir mateix a la Transmi, des de finals del mes d'octubre que la SD no perdia les Gaunes, no perdia un partit a casa seva. De fet, fins ahir només n'havia perdut 3 com a local en tota la temporada, i al Sabadell li va sortir un d'aquells partits ben jugat, pràctic, sobretot sabent gestionar-lo, que és un dels grans hàndicaps que ha pogut tenir l'equip si fem una visió global al llarg de tota la temporada, i tirant endavant aquell punt de practicitat, de jugar molt obert, de tu a tu, en els primers 30 minuts. Va ser un partit que per un espectador neutral podria ser fins i tot molt atractiu per la categoria en la qual estem parlant, i que el Sabadell va tenir aquell punt d'encert del que sempre compta també en aquests casos, que és avançar-se en el marcador, com d'important no és matemàtic o no és una assegurança 100%, però com d'important és posar-se per davant el marcador, i ahir va ser potser la demostració més fehaent del que suposa poder ser tu el que gestiona el ritme, el que gestiona el tempo, el que gestiona tot el que ha de venir després.
Sobretot perquè amb marcador favorable el Sabadell va gestionar diferent el partit, de sortida, dos estils molt diferents, també s'ha de dir, però amb un Sabadell atrevit, potser tenint la menys que el Logroñés, però anant a buscar molt amunt també l'equip de Raúl Llona. Després és veritat que sobretot l'últim quart d'hora de la primera meitat i l'inici de la segona va ser totalment de l'equip de La Rioja, i el Sabadell va saber sobreviure, que també s'ha de saber fer en aquests moments més de debilitat, i crec que en el tram final, entre l'entrada de Raúl Baena, que ja era el tram final amb les interrupcions per canvis, etc., va saber matar el partit i que passessin poques coses. I al final, que diem sempre, en el còmput general d'ocasions, per molt que el Sabadell no fos dominador de l'esfèrica pràcticament en cap moment del partit, tot i que també va saber quan la va tenir com jugar, a part del gol de Carri, va tenir una que salven sota pals a la primera meitat, a la segona una que treu Jero en una rematada de Pau Víctor, crec que és. O sigui que el Sabadell va tenir opcions fins i tot... Ai, la de Gualda,
no,
al final.
I no oblidis l'última, que ja sí que és veritat que era el final de l'últim, perquè de fet ja no va donar temps a més que treure de porteria i es va acabar el partit.
Estava sol, eh?
Però, no, al final, en quant a ocasions clares de gol, allò que es diu intervencions clares, a Hortolà només li hem d'apuntar una molt bona rematada, diria que va ser Samanés, que va rematar de cap i la va treure baixa el porter
a
Blanquinat.
Sí, i a més amb pluja es va enverinar i la va treure molt bé.
I en canvi, doncs això, que al final fas un còmput general i tot i haver-te deixat, perquè crec que era una mica de part del guió, deixar dominar per la Societat Deportiva A, doncs vas tenir al final ocasions clares per haver tingut fins i tot un marcador que no et fes patir fins a última hora, com evidentment va tocar fer-ho per acabar tancant aquests tres punts, que són molt, molt importants.
Et llenço una dada. Tu que deies ara el tema de la última derrota de la Societat Deportiva Logroñés a casa al mes d'octubre, des de l'arribada de Miqui Lladó com a primer entrenador del Sabadell, una única derrota fora de casa. Ja van 16 partits en el global, entre casa i fora, només en un desplaçament el Sabadell ha perdut. De memòria, te'n recordes?
Això, bueno, me'n recordo ja no només pel partit, sinó per el postpartit i tot el que ha donat de si aquell postpartit és gairebé...
El vespre finit, Quirk.
Impossible no en recordar-se que l'única derrota com a visitants en l'era Miqui Lladó, perquè ens entenguem, va ser aquella malaurada derrota amb un penal al camp de... Anava a dir el líder, però no.
No, ara ja no.
Després de moltes jornades, l'Eldense ja no és líder per a baraix particular, ara ho passa a ser la Societat Deportiva Morevieta.
Has arribat a veure el gol de l'empat de l'Eldense?
No.
Doncs gairebé ensopeguen dos jugadors de l'Alcoyano a l'hora de rebutjar, sent els homes de tancament. La pilota, precisament perquè xoquen entre ells, queda morta dins de l'àrea i és un obús després insalvable pel porter. Però vaja, que gràcies a això també l'Alcoyano no va sumar de 3, sinó que només va treure un empat, entre cometes, això de només el que era el camp del líder fins ahir, el nou Pepi Comat de Elda. Per completar la dada, una única derrota, però és que el Sabadell fora de casa no perd des del febrer. I estem parlant que ha anat a Zubieta, estem parlant que ha anat ara a les Gaunes per jugar contra la SD, o sigui que la fuita és evident que la tenim a casa i no fora.
Sí, i això és el que pot deixar-te tan tranquil com intranquil, no? Perquè al final dels 5 partits que queden, 3 són com a locals, només li queden dues sortides al conjunt arlequinat, a més dues sortides, insistim, en aquest capítol, en aquest pòquer que deia ahir Pau Vituri en el final de la Transmi, doncs de duels teòricament, o com a mínim ara mateix directes, i que han de ser doncs a camps com el d'Intercity o el de Cornellà, que tanta broma havíem fet com que el Cornellà ens havia de donar un cop de mà, calla, que al final no sigui a la inversa, que el Sabadell hagi de veure si li dona el cop de mà o no a la Unió Esportiva de Cornellà, que sí, li ha complicat i molt el panorama al conjunt de l'acabat de renovar Gonzalo Riutort.
Ara anem amb el balanç, ara anem amb les veus, però avui que hem estat fent un gràfic amb el Roger Benet i amb el Pau Vituri de cara al Tribuna Preferent, no us el perdeu avui, com sempre, però avui especialment a quarts de 8 amb el Pau i el Roger al canal de Twitch i a l'antena de Ràdio Sabadell, hem preparat un gràfic amb allò tan típic de les jornades que queden a cada rival directe del Sabadell, i la veritat és que jo estava més tranquil avui quan he arribat a la ràdio a les 9 del matí que després de preparar aquest gràfic. No per res, perquè al final les sensacions del Sabadell són prou positives i no només pel 6 de 6, però més enllà de falta d'efectius, etc., el Sabadell està carburant bastant i costa que perdi 5 partits seguits ara, per entendre'ns. Però és que veus la quantitat de partits que hi ha en directe, si penses... Ara tenim duels que, allò que diuen sempre els anglesos, que ho diem sempre, els six pointers, els tres punts que tu pots sumar i els tres que deixen de sumar els rivals directes perquè juguen contra tu, són quatre seguits. Però és que, a part d'això, la setmana que ve i l'altra, hi ha una quantitat de duels directes que, home, és veritat que ara veus l'última jornada i dius, sí, és que contra els de dalt també sumen. Però és evident que si juguem tu i jo, un dels dos com a mínim suma.
Sí, i són duels d'aquests que tenen un punt de trampa, perquè pot donar la sensació, com diem, que hi ha una bona dinàmica, que l'equip ha tret aquests tres punts de marge, però que això, en qüestió de dues setmanes, o ho tens molt resolt, diuen en el món taurí, allò de puerta grande o infermeria, no? Doncs és això. El Sabell li ve ara dues setmanes, sobretot, que poden ser molt determinants de cara al desenllaç real de la Lliga. De poder-ho deixar enllestit, si tot va prou bé, a deixar-ho doncs, un pèl més complicat que ho veiem avui si la cosa no acaba de rutllar i sobretot, com dius, perquè hi ha tants duels directes aquí baix que qui més qui menys alguna cosa per obligació haurà d'anar sumant. Per tant, no et pots despistar encara massa.
També t'ho dic. Per com veiem el panorama fa tot just 8-9 dies, estem especulant, estem dient que si no ho acabo de veure del tot clar, que si 42, que si no sé quants caldran per salvar-se... Part del treball ja s'ha fet.
Sí, em sembla que era un seguidor del Sabadell, no? Que feia una mica de què ser arlequinat, doncs és això, és creure que l'Atlètic Balears ho té fet quan té només un punt més que tu, no? L'Atlètic Balears ja tothom dona per fet, o molta gent pot donar per fet, que vaja, aquests ja estan, ja ho han aconseguit, i tu amb un punt menys encara vas, doncs allò, mirant de reull amb el retrovisor, no fos cas que algú se't tiri al damunt i et complica encara més el panorama, però bé, forma part de la idiosincràsia d'aquest ADN tan particular que té això de la bogeria arlequinada.
Seft 25 Gallardo, era el tuit que comentes d'ahir a la nit, a 3:15 de la nit. És curiós com el meu cap... Alcoyano, Nàstic i Balears estan pràcticament salvats i el Sabadell encara no, tenint els mateixos punts. Veiem terra, hem d'acabar d'arribar-hi.
Doncs això, és aquest punt de reflexió. Però bé, som els protes, anem a sentir algunes de les veus d'aquestes últimes hores, començant per aquesta sensació global de tota l'expedició arlequinada i quan abandonava el Nuevo Les Gaunes de Logroño, d'alegria, no? D'aquesta feina feta, d'aquests tres punts sumats i d'aquest pas més cap a l'objectiu final, que no ha de ser un altre que el de la permanència. Un pas important en boca de Miqui Lladó, el tècnic arlequinat.
Aire per l'equip, punts, 42... Un pas molt important avui, doncs a seguir, a recuperar demà entrenant, a descansar i nova setmana per rebre el Balears a casa.
Una batalleta també, això era gairebé al pàrquing de les Gaunes, a la zona mixta, després del partit, entre els jugadors allà i a la sala de premsa Miqui Lladó. A les 2-3 hores coincidim tots, aficionats, premsa i el mateix equip, al Fajarín, i tothom tenia el mateix gest, d'aquest punt de... eufòria d'haver guanyat, d'haver sumat 3 punts, de les bones sensacions, a tothom amb el telèfon a la mà, qui no l'estava veient estava pendent de resultats, i ja fent allò, càlculs d'aquest està guanyant, van viure, per exemple, allà la remuntada del Calahorra a última hora, o sigui que va ser ben curiós com aquesta primera federació no ens deixa ni un petit respir ni havent guanyat fa tot just una hora o dues.
Sí, sí, la tranquil·litat és molt, molt justa o molt limitada i no dona massa treva. Un dels noms propis, si vols, del partit d'ahir, gairebé en majúscules, i no sé què dirà finalment la votació d'aquest jugador més valuós, d'aquest MVP de cada jornada, però em sembla que anava guanyant de moment el proper prota, que no és un altre que Pau Resta.
Tu et vas escapar ahir en el postpartit perquè estaves fent feina precisament. Per tu l'MVP?
Sí, Pau Resta. De fet, no és que vulgui remar a favor del vent, sinó simplement és que ahir durant el partit ja ho vam anar comentant, que va ser un partit un altre cop. El dia del Castellón ja va estar a un nivell molt alt, però és que està acabant la temporada de manera excel·lent. El jugador empordanès, tot i la seva joventut, és cert que li va costar una miqueta agafar el ritme a Adri, però, insisteixo, aquest final de temporada, i que no es torci, tant de bo que no es torci, està sent a un nivell molt, molt, molt alt.
Saps que estava jugant tocat o no?
Sí, va jugar amb molèsties a un turmell i ningú no ho diria, Ningú diria que va tenir problemes en aquest tram final de la setmana i que, tot i això, va haver de brillar a un gran, insistim, a un gran nivell a l'hora de frenar els intents de la Societat Deportiva Logroñés d'anar cap a porteria. Content pel partit i Pau Resta, els entenem també. Content per aquesta victòria col·lectiva.
Crec que l'equip ha fet un partidàs un cop més, crec que ens sentim còmodes amb aquest sistema, amb aquest 5-4-1, amb aquest defensa i aquest 5-2-3 en atac, i bé, la veritat és que sabíem on veníem, sabíem que l'equip contrari doncs, ens estava jugant pues, entrar a play-off, però nosaltres sí que és veritat que ens estàvem jugant algo més important. I bé, crec que tàcticament hem sabut quan ens tocava fer-nos alts i saltar i recuperar el més lluny possible de l'àrea, i després hem sabut pues, acabar de tancar el partit.
Un Pau Resta que representa, si ho volem dir així, aquest paper protagonista d'aquells que teòricament estaven cridats a ser a principi de temporada doncs un pèl més secundaris dins de l'engranatge, dins de l'organigrama de l'equip, però amb aquesta demostració d'aquest fons d'armari que li ha aparegut, no diré per sorpresa, però que està sent tan imprescindible per l'equip, per l'equinat en aquest tram final de la temporada. Tot això per fer una crida al propi Pau Resta d'aquell missatge també molt manit a les últimes setmanes. Aquest tothom ha de sumar, qui no, que baixi del vaixell, que encara és a temps de fer-ho, però els que es queden, que sàpiguen que aquestes 5 finals que queden per endavant han de ser per tots igual d'importants.
Érem una plantilla llarga i crec que és que s'ha demostrat que al final que tots es podíem jugar, fins i tot els que podíem suplents a la primera part de la temporada. I bé, l'important és el que diem, que els que estiguem bé, estiguem a tope i creiem que puguem treure, i crec que l'equip ho creu en el que s'està fent, amb el que diu el míster. I bé, i crec que hem fet un pas molt important avui.
Doncs un pas endavant, deia Miqui Lladó, i també ho referma Pau Resta, l'MVP per vosaltres, a falta de mitja horeta mal comptada, perquè es tanqui la votació del millor jugador del Sabadellei. Parlem també, Sergi, una mica de cara al futur. Aquestes 5 finals que queden, 4 de les quals duels directes. De fet, traient el del Balears d'aquesta setmana, diumenge a les 12, els altres 3 seguits són els 3 que queden immediatament per sota del Sabadell a la classificació i a 3 punts de distància. O sigui que estem parlant, per ordre cronològic, d'Intercity, La Nucía i Cornellà. De manera seguida, és evident que les garrofes se les han de guanyar aquí els arlequinats per salvar la temporada. Deia ara Pau Resta que l'equip està arribant molt convençut, però també demostrant que necessitava aquest fons d'armari, sobretot perquè la quantitat de jugadors tocats, lesionats, amb molèsties. Ricard Pujol juga ahir amb una molèstia, amb un cop al turmell, el propi Pau Resta, César Morgado es queda a casa després d'un procés gripal amb febre i sobretot amb un cop al peu, Isma Tumán amb vòmits, amb febre la nit abans de viatjar, el divendres es queda també aquí. Després parlem de Moja Keita, no pateixis, que després trauré també aquest nom. I els lesionats, malauradament, pel que resta de temporada, Alex Sala, Adán Gurdiel, els jugadors que estan apercebuts. La sensació és que l'equip està arribant. Insisteixo, no en rendiment, sinó en condició, realment tocadets.
Sí, la veritat és que en aquest sentit el capítol és per estar un pèl preocupats, però abans d'això anem a aquestes 5 finals i aquest punt de confiança de cara a les 5 finals que li ha donat a la victòria d'ahir al Sabadell, segons el seu tècnic. Tornem a sentir en aquesta casa a Miqui Lladó parlant d'això, no? D'aquest pas de confiança. Queden 5 finals i algunes d'elles, com deies tu ara fa una estona, d'aquestes de, que es diuen partits de 6 punts.
Agafem doncs confiança, agafem valentia, no? I agafem aire sobretot per aquests 5 partits que queden, aquests 15 punts, intentar treure els màxims possibles i aconseguir l'objectiu que doncs certament és una lluita aferrissada en la que estem donant la cara i en la que avui hem pogut donar un triomf a l'afició que ens ha vingut a apoyar, que és increïble, com sempre. Estem, no, doncs, en un petit gran club o molt gran directament, i estem feliços de poder doncs donar alegries i de treure pit i de que les coses vagin bé.
No l'he esmentat a la llista d'abans, a no ser que em diguis el contrari. Pau Víctor simplement era fatiga muscular.
Sí, allò que es diu que els bessons van desaparèixer del seu lloc natural i van anar una mica més amunt, no? I ell ja feia bromes, després del partit deia, me'ls he deixat a la gespa directament els dos bessons, i ja gairebé era el gol del coix, allò d'intentar aguantar per no deixar l'equip en inferioritat numèrica directament. Teòricament, en jornada de descans demà i setmaneta normal, fins diumenge no torna a jugar l'equip, no hauria de tenir massa problemes Pau Víctor, més enllà d'aquest sobreesforç o aquesta sobrecàrrega que està provocant ja el tram final de la temporada. La llista gairebé l'has repassat tu, dels que van jugar tocats, dels que directament es van haver de quedar fora de la convocatòria, d'aquest punt límit al qual està arribant l'equip físicament. Però per Miqui Lladó, mentre el cap tiri, la resta segur que funciona.
Arribem justos, però arribem forts de cap, que és el més important. Al final, si el cap hi és, doncs les cames hi seran. Crec que l'equip està en unes prestacions de rendiment i de punts doncs altes. Estem fent les coses que hem de fer, estem treballant com a equip, amb unitat, amb caràcter, amb determinació, i crec que això és el més important doncs per aquest tram final, no? Ara recuperarem, descansarem i afrontarem una nova setmana on ens hi tornaran a tot, perquè encara necessitem punts, però avui la passa és gegant.
Passa gegant, i és un concepte que hem anat escoltant en diverses ocasions. Sí, que ahir el Sabadell, jugadors i entrenadors van encarregar sobretot de parlar d'això, d'aquest gran salt que ha fet el Sabadell amb aquesta victòria. Un Miqui Lladó que va tornar a veure el partit des de la cabina, a mi ja em sap greu fins i tot fer-li la conya marinera de cada roda de premsa, però és que és molt significatiu, molt cridaner com a mínim, i molt curiós que un equip que està lluitant des de la primera jornada a la part baixa de la classificació, just als 4 partits que el seu primer entrenador ara no pot seure a la banqueta per sanció, són 4 victòries. O sigui, ja no sé si és cosa de bruixes o què, però li comentàvem, sobretot arran de la broma que ell mateix va fer una setmana abans, que destacava al principi, no de broma, la feina de tot el seu staff, del Gerard Bofill, etc. I després, quan li vam comentar aquesta estadística de si li feien conya o no interna en el vestidor d'allò d'anar guanyant cada vegada que està sancionat, diu, ep, que si aquest és el secret, jo crec que va dir literalment, m'autoexpulso el dia de l'anunci, que és el dia que he de tornar, i si em cauen molts partits, però continuo guanyant l'equip, ja m'està bé.
Si hem de fer alguna, ja, per arrodonir la broma sencera, que s'autoexpulsi baixant el vestidor l'últim dia de sanció, és a dir, que li ampliïn allò, que no arribi ni a trepitjar, i així ja ho acabem de fer de ben grossa del tot. Però bé.
Anava a dir que en la roda de premsa posterior a l'últim partit de sanció parlés de nou de Finetsburg, però no, perquè si no la sanció arriba massa tard després.
4 partits amb Gerard Bofill com a primer entrenador, 4 victòries, per ser una estadística que val també, són partits diferents pel president i els seus desplaçaments, 4 sortides ha fet, camp del Barça, camp del Nàstic, a Estàdium Gal davant Real Unión, i ahir, perquè ahir Esteve Calzada també hi era a les Gaunes, 4 victòries.
Té bitllets per Alacant.
Esperem.
Home, si ens escolta, Esteve, plateja tu. O sigui,
en tot
cas, allà.
Per Miqui Lladó, insistint en aquest missatge que deies, no? Aquesta broma interna de dir, si cal, no torno a trepitjar la banqueta com a mínim els dies de partit.
Em falta Balears, vaig dir que seria no, si eren tot victòries, doncs evidentment està clar que l'element dissonant aquí sóc jo, per tant el que hauré de fer és trepitjar la línia de banda i ràpid tornar cap a dalt i deixar el Gerard que fa una feina fantàstica, deixar els jugadors que la fan també, la veritat és que tots som en la mateixa direcció, doncs sortim reforçats avui, estem tranquils, estem asserenats a treballar, a continuar i a seguir endavant.
Si no es trenca la seqüència, 2 partits de sanció que li resten, 48 punts, salvats,
No, ja ho tenim fet. I llavors, no citarem, o citarem, però sense mencionar la persona en concret que ho va dir, i vacances. Dues victòries i ens deixem ja d'històries i llavors ja a descansar tots plegats.
Va, un que no va tenir vacances però que tampoc va viatjar i no perquè estigués tocat, Moja Keita.
Sí, tal qual. Es va quedar a casa, ja sabíem, I a més ho vam comentar també ahir durant la transmissió, que ja ho deien, Perdonat, en aquest sentit, del que podia haver estat un càstig més greu, com el mateix Miqui Lladó comentava divendres en la roda de premsa prèvia al partit. Al final, alguna conseqüència havia de tenir i, de moment, ja no va viatjar ahir a Logroño. Veurem si la conseqüència va més enllà o amb aquest partit de càstig, perquè se m'entengui la paraula càstig, doncs en tindrà prou, però en tot
Home,
cas...
És un càstig, és una sanció.
Correcte, ahir se li preguntava un altre cop a Miqui Lladó, va parlar divendres d'aquest tema, va tornar-la a parlar demà, simplement per donar-li un punt de naturalitat i de normalitat a un incident que ja es va produir, que ja hem explicat, i que ahir, com diem, va tenir la seva primera conseqüència visible.
En el seu cas, doncs, l'incident ha quedat perfectament resolt, és un jugador que hi serà, que portarà, que entrenarà, que voldrà tornar a participar, i ara s'ho ha de guanyar, doncs, perquè els companys que hi són i que han estat avui, i els que han sortit, i els que estan a la banqueta i no han pogut sortir, doncs estan amb tot, tothom està amb tot, però bueno, un aprenentatge per tots, a seguir, unió, força i el diumenge vinent, doncs, Balears.
Doncs el diumenge a les 12, per cert, que això també no ho hem comentat, hem parlat molt de rivals directes, etc, però que tenim ara aquí una trilogia de partits, de fet, els únics que tenen horari. Perquè recordem que les dues últimes jornades són en horari unificat, a no ser que no s'estigui jugant res ja ni l'equip ni el seu contrincant, i per tant, a l'espera de l'horari que fixi la federació per aquests dos últims partits, és a dir, Cornellà-Sabadell i Sabadell o Sassuna Promeses, els altres tres, els tres següents, diumenge a les 12. O sigui que aquí no hi ha manera de perdre's en el calendari, perquè més senzill, impossible, ja, mateix horari.
En el cas del Balears no hi ha sorpresa, ja sabem que els equips insulars, en aquest cas, doncs sempre ja juguen en aquest horari. Jo només espero que Miquilla d'on roda la premsa es marqui un Xavi Hernández i digui que l'equip no està acostumat a jugar amb sol, a aquestes hores no és bo, el vermut que ja el tens al cap...
T'he de dir una cosa, és bastant absurd que, tal com està muntada la primera federació avui dia, el Balears vingui a jugar a la península i jugui a les 12, que ja m'està bé, i que el Ceuta anés a la Corunya i no tingui un horari... O sigui...
No té res d'absurd, eh? Tornar a Ceuta, ja pots posar-t'hi com t'hi vulguis, que no, que no hi ha manera, encara que juguis a les 6 de la tarda, les dues nits no te les treu ningú.
T'ho dic d'una altra manera, quan l'any passat anàvem a Andalusia a jugar, també agafes vols igualment, o sigui que en el seu dia tenia tot el sentit del món a segona B. Mm. Avui dia, al final, tothom està creuant-se a mitja península per anar a jugar a l'altra punta amb avions.
Més, està demostrant, perdona, Adri, que ja vols que tornes de Barcelona a Palma o de Palma a Barcelona a les 11 de la nit. Per tant, podries haver jugat a les 5 de la tarda i tots contents. Però bé, està establert així, fixat fins a nova ordre que el Sabadell... És veritat que tampoc no és el mateix viatge fins a Sabadell que anar fins al Coi, que potser la combinació ja se't complica una mica més. Però bé, en tot cas, la primera d'aquestes cites i la primera d'aquestes finals que li queden al Sabadell, com deies, a casa, avui l'equip ha tingut entrenament de recuperació, demà descans, dimecres tornar a la feina, i a pensar en aquesta jornada 34. Sabadell, Atlètic Balears, nova Creu Alta. Insistim, diumenge, 12 del migdia, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc.
Abans de deixar-te marxar, un parell de coses. La primera, el tema de l'ambient. Ahir, amb més d'un centenar de seguidors del Centre d'Esport Sabadell, amb un autocar, amb gent que va anar amb cotxes particulars i va aprofitar, no era mala terra, per fer un cap de setmana llarg i aprofitar el partit del Sabadell per fer una mica de turisme per allà, per Logronyo. I només queden dos viatges. Intercity, que home, és Alacant, però és diumenge a les 12, la tornada s'agrairà. L'anada, si aquest autocar, si és que es fa d'aficionats, si marxa just abans del partit, hauran de matinar moltíssim per arribar a les 12, i després Cornellà, o sigui que només queden dos desplaçaments en el que resta de temporada, però ahir un cop més l'afició arlequinada deixant-se escoltar i de valent, eh?
Sí, el viatge a Alacant, i que se mantengui, no és tan agraït, gastronòmicament parlant, és una evidència, tot i que també, déu-n'hi-do, si t'agrada l'arrosset, però bromes a banda, el fet de que jugui a les 12 del migdia pot ser una bona oportunitat perquè els més valents s'atreveixin i sàpiguen que tornaran a mitja tarda, doncs ja seran a casa, i sobretot, no sé com arribarà el Sabadell i com arribarà el Cornellà a la 37a jornada, la penúltima. Però sigui l'horari que sigui, i si hi ha alguna cosa en joc des de la perspectiva del Centre d'Esports, segur que en aquest cas l'RC de Stadium serà un altre cop un bon clam d'afició arlequinada que ocuparà aquest sector de públic visitant en aquesta penúltima jornada. Veurem.
Ho has dit en condicional? De si és en l'RC de
Stadium? Sí, jo continuo dient. L'altre dia m'asseguraven que no, que serà el camp de l'Espanyol on es jugarà aquest partit. No té res a veure amb el que se'ns havia explicat setmanes enrere, on deien que el Cornellà tenia previst jugar després del que li va passar davant el Nàstic, amb aquella invasió, esportivament parlant, correcta, per part de l'afició grana, que tant contra el Barça Atlètic, com ja va succeir, com en el cas del Sabadell, s'estaven plantejant el fet de jugar a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. Ara asseguren que no, que el partit serà a l'RC de Stadium. Però bé, jo encara ho mantinc allò una miqueta entre cotons, que mai no saps què pot passar a última hora.
I l'últim, una piulada de la SD Logroñés, força viral, 11.500 visualitzacions, 272 m'agrada i camí de la quarantena de retuits, que deia així, en castellà: volem agrair al Centre d'Esports el gran detall que han tingut amb el nostre seguidor, amb el rei Jorge, que és aquest aficionat de la SD amb paràlisi cerebral, a qui li han regalat una samarreta. Moltíssimes gràcies pel detallar. Si surt aquí amb la seva mare i amb el Miguel Ángel Rodríguez, amb el delegat del Sabadell, doncs donar-li aquesta samarreta, un detall preciós que ahir a la prèvia vam poder veure a les Gaunes. Va sortir a fer-se la foto inicial amb el seu equip, amb la SD, i a més amb bufanda, etc. Però va acabar, no sé si amb el cor dividit, però com a mínim amb aquest bonic detall.
El detall del Sabadell, per cert, no només amb l'ASD, que ell durant la setmana ja s'havia encarregat de dir que sortiria amb un Zueta, que havia aconseguit que el club li assegurés que sortiria de la mà d'un Zueta, i així va ser, acompanyat en aquest cas del davanter del conjunt local. Però com dius, el detall que va tenir el Sabadell, la veritat és que són d'aquestes coses que marquen, i molt.
Un Zueta bé, eh?
Molt bé, a mi em va agradar.
Asier Córdoba...
També em va agradar molt.
És la primera vegada que veig a David Estals patir de valent en el mà a mà contra un jugador.
Són dos jugadors importants a tenir en compte, a seguir.
Doncs el seguirem, va. Dos quarts i mig de dues. Ara sí, t'allibero, Sergi, que continuem parlant una mica del Centre d'Esports, ara el seu filial. Fins ara!
Fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Una victòria balsàmica la d'ahir al camp de la Societat Deportiva Logroñés del Centre d'Esports Sabadell. No ha estat l'única arlequinada d'aquest tipus en el que hem tingut en l'últim cap de setmana. Per exemple, demà parlarem de futbol juvenil, però déu-n'hi-do també el triomf en l'estrena a la Divisió d'Honor Juvenil de Conrad García. Victòria en el duel entre arlequinats del juvenil A per veure una mica més a prop la permanència en aquesta elit, en aquesta màxima categoria del futbol juvenil. Insisteixo, demà més informació tot a fons, però sobretot centrats a la primera catalana, el Sabadell B també ha frenat la seva inèrcia negativa. La ratxa de 3 derrotes seguides ha quedat en l'oblit contra un altre candidat a l'ascens, com era l'Atlètic Lleida. A Olímpia, partit absolutament esbojarrat, en el qual els arlequinats van haver de remuntar un gol inicial d'Adrià de Mesa. Martí Riera va empatar el tram final de la primera i després Oriol Bordes va fer el momentani 2-1 a l'inici de la represa. El mateix Bordes reconeix que van reaccionar bé a una situació que començava a ser ja delicada, no només en el partit com a tal, sinó també en el global de la competició.
Primer de tot, molt contents perquè, com bé has dit, venien de 3 derrotes consecutives. Sí, és veritat que la sensació dintre del vestuari no era del tot dolenta perquè el joc era molt bo, o sigui, perdíem per petits detalls i avui, per sort, pues, hem sigut contundents a les dues àrees i, a més, avui era un partit molt important que sí o sí havien de guanyar perquè els llocs de Superliga s'havien juntat moltíssim i de fet de la manera com ha sigut amb una remuntada, vull dir, com bé has dit, l'eufòria és molt gran.
Doncs el golejador del Sabadell B, Oriol Bordes, que havia fet el 2-1 amb el qual es va arribar al minut 88, però aleshores tot va embogir. Primer el 3-1 d'Ivan Sánchez pel Sabadell B, després l'Atlètic Lleida va posar-li una mica de picant al final del partit amb el 2-3, amb el 3-2 en aquest cas, al minut 93, però Busta, dos minuts més tard, al 95, al 5 d'afegit, va signar el 4-2 definitiu. Marc Nomen, el tècnic d'aquest filial del Centre d'Esports, es felicita sobretot per haver recuperat aquesta punteria de caragol.
Molt contents, jo crec que ho veníem buscant els últims 3 partits, no havíem estat afinats i el dia que ho estem doncs demostrem que estem per guanyar qualsevol rival i avui hem guanyat un tros d'equip.
Tot i aquesta mala ratxa que dèiem abans i que ha quedat ja en l'oblit, el filial del Sabadell segueix, no ha deixat d'estar-ho en les últimes setmanes, dins les places de la Superliga Catalana, de la futura competició que s'ha de crear aquest estiu. Ara mateix quart classificat el Sabadell B, amb 40 punts, amb 2 de marge sobre el Llefià, que marca la promoció, i 3 sobre el setè, el Sant Cugat, el primer, que segur que no tindria opcions d'anar a la Superliga. De fet, és curiosa, com queda la taula ara. Per sota del Sabadell B, a un punt la Guinaueta, a 2 el Llefià, a 3 el Sant Cugat, a 4 el Sant Mauro i Martinenc i Horta a 5. Per tant, tot en un mocador i tot quan només falten 5 jornades pel final, per ser justos, en el cas de l'equip de Nomen, majoritàriament contra rivals de la part baixa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
D'aquí a 2 minuts i mig seran 3:15, bloc poliesportiu. Quina cita, com vam xalar tots des de la distància, alguns camí de Logronyo, des del mateix pavelló, gent com el Sergi Parc i el Roger Benet, afortunats que van viure amb el Miquel Benítez al canal de Twitch, el partidàs d'anada d'aquesta eliminatòria entre l'OAR Gràcia Femení i els Arauts. No us perdeu el partit, podeu anar al YouTube o al Twitch de Ràdio Sabadell per recuperar-lo, perquè va ser un autèntic espectacle. Tindrà un gol de renda l'OAR femení en aquesta tornada de l'eliminatòria, recordem, prèvia encara a les fases d'ascens a Divisió d'Honor Or d'handbol. Les gracienques van guanyar el primer cara a cara contra la Yales Arauts, va ser per la mínima, 31-30, i remuntant d'entrada 6 gols de desavantatge a l'inici del partit. L'OAR va ser capaç de superar un equip, al basc, que durant tota la temporada regular no havia cedit ni un sol punt com a visitant fora de casa. I això que el conjunt guipuscoà es va posar, com diem, 6 gols amunt en el tram inicial, però un cop més les de Carol Carmona van saber gestionar aquesta situació. L'entrenadora recorda que no és el primer cop que havien d'afrontar un marcador tan advers, que és gairebé l'especialitat de la casa.
Tenim la capacitat de, bueno, de potser no començar els partits com ens agradaria, molts nervis, molta incertesa, queda que la porteria hem errat molt, però sí que tenim aquestes ganes, aquesta ambició i aquesta competitivitat d'acabar guanyant. I per tant, això és el que s'ha vist avui, anar perdent, però continuar, i tot i que quedin 8 minuts i perdre de 4, hi hem donat la volta.
Perquè ja no només és la sortida inicial amb aquesta embranzida visitant, sinó que després en el tram final perdien de 4 i van acabar guanyant d'un. La remuntada es va completar just al final amb 2 gols de Mireia Pasqual i un de Janna Sobrepera. Des dels 7 metres, la mateixa Pasqual va tenir a les seves mans sobre la botzina posar el 32-30, però el seu xut va anar massa creuat. Una ocasió errada que no va esgarrar la gran festa que es va viure al pavelló del carrer Boccaccio, ple de gom a gom.
Mai. La veritat que fa goig veure el pavelló com estava, l'agradaria sencera, tota, bueno, ha vingut tothom, no quedava ni un espai buit, i agrair al final, perquè és molt important també per les jugadores que tot l'OAR no estigui aquí. Han vingut d'altres clubs, amigues, famílies de totes nosaltres, i bueno, i també és... s'ho mereixen elles també.
I segur que alguns es desplaçaran també a Guipúscoa, a Arauts, per aquest partit de tornada. Abans el teníem narrant el partit amb el Miquel Benítez al Twitch de Ràdio Sabadell, i just després del final de l'enfrontament va poder mantenir aquesta conversa el Sergi Parc amb una de les protagonistes que esmentàvem ara, amb la Mireia Pasqual.
Som-hi, va, amb la Mireia Pasqual, jugadora de l'OAR Gràcia. Què tal, Mireia? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
31-30. Podria haver sigut pitjor, podria haver sigut millor. És que podria haver passat de tot, perquè és que heu tingut l'últim atac. També és veritat que heu arribat a perdre de molt avantatge a la primera meitat. Al final, una es queda amb què?
Bueno, doncs al final ens hem quedat amb la remuntada que hem fet, perquè sincerament doncs hem seguit tranquil·les, hem confiat en el procés, en què podíem remuntar perfectament, i que realment, si totes hi posàvem de la nostra part, era qüestió d'equip i de totes juntes.
És que realment aquí sé que us ha passat durant molts partits de la temporada, que el rival es posa per davant, agafa un bon avantatge, però vosaltres no perdeu els nervis, acabeu remuntant, però és que avui potser era el pitjor dia perquè passés això, ha passat, i igualment us heu sabut sobreposar, que al final això s'ha de posar moltíssim en valor.
Doncs sí, tota la temporada comencen guanyant les altres, però acabem remuntant perfectament, i sabíem que avui no ens ho podíem permetre, perquè aquests equips al final si han arribat aquí és doncs perquè han lluitat fins l'últim minut, i sabíem que avui si passava això potser no podíem arribar a remuntar. Però estem molt orgulloses perquè ens ha passat el mateix que tota la temporada, i malgrat això doncs ho hem seguit confiant en nosaltres i podent adelantar-les.
31-30 al final, victòria, que és, jo crec que és l'important. Ara et preguntaré també per la tornada, però vaja, també deixa'm dir-te que aquest marcador podria haver estat també 32-30, ha sigut l'última acció, Segur que no ens haurem de recordar, Mireia, però vaja, aquí també un es posa una mica nerviosa quan veu que té l'última a les mans per marcar, doncs això, un gol que al final et podia haver donat un més dos o què?
Doncs, bueno, sincerament ni hi he pensat quan he xutat. Jo normalment no em poso nerviosa, la veritat, perquè, bueno, amb l'experiència al final de sectors, de campionats i al final, pues, tot suma, no? Però sí que era un xut decisiu, que això ens pot marcar l'eliminatòria.
Esperem que no, home, no m'ho pintis així, Mireia.
Esperem que no, però que això al final era un gol important, molt important.
Ara et pregunto per la tornada. Abans, deixa'm també preguntar-te pel públic. Per què t'ambientes? Vaja, nosaltres estàvem allà fent la transmissió en directe. Ens costava veure, ens costava sentir-nos. Gent darrere les graderies enfilada a les tanques. Vull dir, no sé com ho heu notat vosaltres a la pista, aquesta olla pressió que ha sigut avui al carrer Bocaccio.
Doncs la veritat és que molt orgulloses, perquè al final en tots els partits ens ha vingut gent a animar i tot, però avui sobretot s'ha notat l'actitud de la grada, fins i tot ens ha ajudat a remuntar el partit. Jo crec que la grada avui ha sigut un mes de l'equip. I jo sincerament als partits no escolto la grada perquè estic molt concentrada en el partit, però avui l'he pogut sentir i la veritat que un orgull poder disfrutar així, d'aquesta manera.
Dius que estàs concentrada a la pista, per tant, a la tornada imagino que també et sabràs aïllar d'aquesta pressió ambiental que també s'espera a Sarauz.
Doncs sí, la veritat és que sí. Normalment la concentració la sé portar molt constant durant el partit, i que això jo crec que és el que marca també la diferència entre les jugadores d'un equip i l'altre.
Acabo, Mireia, fent-te res, un parell de qüestions molt ràpides de cara, doncs això, pensant ja en la tornada. La Carla ens deia, abans de començar l'eliminatòria, ella veia un 50-50, eliminatòria igualada abans de començar el partit d'anada. Ara que teniu aquest golet d'avantatge, on podríem situar aquest percentatge?
Home, no ho sé, però...
És a dir, t'ho pregunto d'una altra manera, al final, us veieu ara com a lleugerament favorites perquè teniu, ni que sigui, aquest petit avantatge?
A veure, jo crec que al final un gol és molt important en la diferència, però que al final serà començar 0-0 i sense tenir en compte aquest gol de diferència, perquè si penses en aquest gol de diferència, et penses en poder perdre d'un, però te la jugues molt. Llavors és molt important sempre saber 0-0 i intentar guanyar i no fixar-te en el marcador de l'anada.
I l'última, Mireia, jugueu a fora, que curiosament durant la temporada regular aquí s'han escapat dos partits en forma de derrota. Avui heu guanyat, és veritat, però vaja, que això, van volar 4 punts, no? En canvi, a fora no heu perdut. Que no vol dir res, perquè és que elles tampoc havien perdut, ho havien guanyat tot i avui han perdut aquí, perquè això canvia molt la història, però vaja, que teniu aquesta experiència de sobreposar-vos situacions adverses, sense tant suport de la vostra gent, que allà segur que també el tindreu, amb desplaçaments llargs, potser no tant com al País Basc, sí, més a València, però vaja, que també esteu acostumades a aquestes situacions, no? Que jugar fora no ha de fer por.
Sí, jo crec que al final hi ha bastants factors que intervenen i que jugar fora, bueno, al final és el que has dit, que encara que haguem guanyat tots els partits a fora, aquesta segona ronda, pues no voldrà dir res, la veritat, que haurem de lluitar igual o més.
Mireia, més d'un avui, tant de bo la setmana que ve podeu rematar la feina i passar aquesta lligueta final de les fases. Moltes gràcies.
I tant, moltes gràcies.
Hotel Suís.
Insisteixo, si voleu gaudir, per exemple, dels últims minuts, tan fàcil com anar al YouTube de Ràdio Sabadell, allà teniu la retransmissió. La resta d'eliminatòries, per cert, van tenir els següents marcadors: Anaitasuna 31, Roquetas 30, Meaño 21, Mislata, el rival frec a frec de l'Obert Gràcia fins al final, 35, victòria de 14 fora de casa de les valencianes, i casa 27, Lanzarote Puerto del Carmen 21. Les tornades tindran lloc aquest dissabte. Per la seva part, el masculí de l'Oar es resisteix a rendir-se en la lluita pel segon lloc a la primera nacional. Jugaven just abans de les noies i els de Pere Llats també van guanyar per la mínima, 29-28, al Sant Joan d'Espí, i amb un final inversemblant. Els del Baix Llobregat, amb empat al marcador, tenien la darrera possessió, però l'Oar va robar la pilota pressionant en pista contrària i Guillem Correro va donar la victòria als verdiblancs sobre la botzina. Pel pivot havien d'arriscar perquè només els valia el triomf.
L'empat era el mateix que la derrota, volíem guanyar-lo, hem fet una bona pressió a dalt i mira, hem aconseguit robar la pilota, la bola m'ha arribat i hem aconseguit marcar i ha sortit bé al final.
Malauradament, el Sant Cugat no va fallar i es manté amb 3 punts més que l'Oar, més l'averaix particular guanyat quan només queden 2 jornades per acabar la Lliga. L'única combinació possible que donaria el segon lloc als graciencs seria guanyar els 2 partits i que els santcugatencs perdin els 2. Correro, conscient de com és de difícil serà repetir aquesta gesta de l'any passat, aposta per ficar tota la pressió que puguin.
Malauradament ja no depenem de nosaltres ara mateix, però tota la pressió que els hi puguem ficar al Sant Cugat és bona i nosaltres avui hem tret els 2 punts, que és el que necessitàvem, i esperar a veure què passa amb Sant Cugat.
Aquest cap de setmana la Primera Nacional s'atura i la pròxima jornada de l'OAR serà d'aquí a 15 dies a la pista de la Roca, l'altre equip que encara té alguna opció remota d'entrar a fases.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Narrador d'aquest partit de l'OAR, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Vas gaudir,
Moltíssim. A més, que el partit acabés amb victòria de l'OAR, gràcies al final, tot i que després potser no vol dir res perquè tot depèn del que passi a la tornada, la veritat és que es va viure una gran festa allà al carrer Bocatge.
Gairebé faltant pocs minuts, amb menys 4 en el marcador, de nou per bona la igualada, un empat i jugar-t'ho tot allà a Zarautz, però mira, més 1... en un exercici de convenciment, de creure-hi, de les de Carol Carmona. Vens per això a parlar de tennis avui, perquè el Cercle Sabadellès acaba de presentar-se, organitzarà a partir de dilluns de la setmana que ve un dels tornejos internacionals del circuit mundial ITF de tennis masculí. La presentació, insisteixo, ha estat fa res, una horeta llarga a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra. Com ha anat tot?
Doncs prou bé, amb força de protagonistes i sobretot des del Cercle s'ha tret pit pel fet de poder organitzar un torneig d'aquest calibre, que estarà dotat, Adri, amb premis que arriben als $25.000. Per entendre-ho, és un d'aquells campionats que es fan arreu del món per a aquells tenistes que busquen incorporar aquests resultats al rànquing ATP i, a partir d'aquí, doncs, poder avançar els tornejos ATP Challenge Tour, ATP Tour a partir de les prèvies i, fins i tot, en última instància, en els mateixos Grand Slams. Òscar Hernández, el director d'aquest torneig que tindrà lloc al Cercle la setmana que ve, ha detallat el nivell que hi haurà en aquest campionat.
Són 25 nacionalitats de tot el món. El nivell dels tenistes, ara mateix, el que com està tancant, que és l'últim del quadre principal, és el 390 del món, és molt millor del que podíem esperar. No, jo pensava que tancaria sobre els 500, ara mateix estem 392 i crec que són diversos jugadors, sobretot el caltaixer número 1, que és el Port Martín Tifón, que és jugador aquí que havia estat aquí al Cercle. Són jugadors que han jugat al Godó i he estat veient que 3 o 4 ja han participat aquest any al Godó i són jugadors molt bons.
I en total, aquest circuit, el Tour ITF, compta amb 550 tornejos en 70 països diferents i ara, doncs, el Cercle i la ciutat de Sabadell i formaran part. El vicepresident de l'entitat, el Josep Lluís Llucià, ha explicat que fa mesos que treballen en aquesta organització i també ha desgranat com s'ho poden permetre.
A nivell institucional, el 60% del pressupost queda cobert per la Federació Espanyola, per l'Ajuntament i per Visit Sabadell, que cobreixen més o menys el 60% del pressupost, i el restant 40% pues, per sponsors.
Així es cobreix el pressupost i l'altra qüestió és per què des de la Federació Espanyola s'ha apostat pel Cercle per organitzar un torneig ITF. Doncs la resposta a càrrec del director esportiu de l'ens federatiu, Javier Soler, qui també ha assistit a l'acte de presentació.
Cercle es un club reconocido a nivel nacional. No hace mucho hicimos un campeonato de España absoluto de primera categoría masculina y realmente salió el torneo fenomenalmente bien, la organización fue excelente y bueno, yo ya a raíz de este campeonato contacté con el presidente y le dije que sería bueno que organizáramos un torneo internacional de tenis en el Cercle, porque no solamente por la propia entidad, sino porque las instalaciones del club son extraordinarias para hacer un campeonato de esta categoría y nos pusimos a trabajar en ello.
Gent del torneig, gent del club, gent de la federació, jugadors que hi participaran i des de l'Ajuntament Adri, per cert, hi ha assistit la regidora d'Esports, la Laura Reyes.
Ho rematem també, Sergi Parc, fent una mica d'agenda d'aquest torneig, una setmana de tenis internacional sencera que tindrem al Cercle.
Sí, a partir de dilluns, recordem, estem parlant de categoria masculina. Sencer del torneig individual a partir dels 32ens de final, 700 en el cas de dobles, Dissabte 6 de maig tindran lloc les semis individuals i la final de dobles, i l'endemà, el diumenge 7, doncs, la gran final individual, tot a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra i amb entrada lliure.
Gràcies, Sergi Par, fins ara.
A tu, Adri.
Avui acabem amb una mica de ciclisme perquè no ha estat un cap de setmana massa productiu pels dos ciclistes professionals sabadellencs que tenim al circuit UCI masculí. D'entrada, David de la Cruz no va poder finalitzar a Bèlgica el quart monument de la temporada, la Lieja-Bastogne-Lieja, en la qual Remco Evenepoel, el campió del món, es va tornar a exhibir, aprofitant-se també de retruc d'una caiguda de Tadej Pogačar, l'altre gran favorit. L'eslové va acabar a l'hospital amb l'escafoide del canell trencat. I qui també va patir una forta trompada, en aquest cas no va ser a Bèlgica, sinó a Portugal, va ser el sabadellenc Raúl Rota, el del Ràdio Popular Paredes Boavista, va acabar amb abrasions a tota la part dreta del seu cos a la contrarrellotge del Grande Premio Ojogo. Això va ser al matí i, tot i acabar aquesta crono, a la tarda ja no va poder finalitzar la tercera i última etapa, producte precisament de les lesions d'aquesta trompada, d'aquesta caiguda que va patir el de Canuriac. I una mica més a prop, Andalusia, David Domínguez va ser quart a la clàssica ciutat de Torredonjimeno, prova puntuable per la Copa d'Espanya. El del Zamora Enamora va entrar segon del grup perseguidor a mig minut dels dos ciclistes que es van jugar la victòria a l'esprint. A la general de la Copa, Domínguez és el cinquè, gràcies, recordem, al triomf a principis de mes a Eibar. La pròxima cita en el calendari, precisament, serà ben a prop dilluns que ve a la localitat guipuscoana de Legazpi. Si voleu veure el gràfic que comentàvem abans amb el Sergi Garcés que estàvem preparant, avui al canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb el Pau Vitori i amb el Roger Benet, el podreu seguir des de 7:45 amb la tertúlia arlequinada. Demà a la 1 aquí a l'Hotel Suís, més teca, per exemple, el Sergi Parc vindrà amb una nova entrega del CES personal, coneixent la vessant més humana dels futbolistes de la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell. També el Sergi Garcés entrevistant l'ahir golejador a les Gaunes, Juanmi Carrión. Hi ha Champions de primer nivell waterpolo masculí aquí a Canllong demà, amb l'últim partit a casa de l'Estalpul masculí a la Champions contra el Brescia, i a més de tot això una mica de futbol sala i també de juvenils. L'Helena Molist ho té tot a punt, per tant, de seguida arriben els companys dels serveis informatius amb tot el que ha succeït en aquest dilluns, dia 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi, aquí a la ciutat de Sabadell. Pel que respecta a l'Hotel Suís, només ens queda enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Toni González. Demà més, insisteixo, avui tribuna preferent a 7:45. Que vagi molt bé, bon dilluns!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.